El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya.
Això és La Terra es Plana, Joan Anton Català, com estem?
Molt bé, Roger, molt bé.
Cada diumenge a l'hora que surt el sol parlem de ciència i de tant en tant també arriba l'hora de fer un examen i avui és un d'aquests dies.
Com ho portes?
Doncs aquest mes no he estudiat gaire.
Un moment, però això també m'ho vas dir el cop anterior i vas treure un notàs.
No cal estudiar gaire perquè encara ho tinc tot molt fresc. Són preguntes d'aquest últim mes,
de
qüestions que hem anat explicant.
Un mes i mig, potser.
I que també sabeu que podeu jugar des de casa. Astronomia, física, química, ciència en definitiva, i preguntes tipus test com aquesta. Examen de ciència avui a La Terra es Plana amb el Joan Anton Català.
Escolta'm, et puc preguntar abans, tu et posaves neguitós en els exàmens de l'escola o què?
Depèn de l'assignatura. Sí? O sigui, jo ciències mai havia estat
No, en general, en general.
O sigui, no especialment.
Val.
Em posava més nerviós, suposo, quan m'havien d'entregar la nota.
Val.
A l'hora de fer-lo, després ja...
Això és un avantatge, perquè si a l'hora de fer tu pots mantenir...
No recordo que em jugués males passades als nervis. A l'hora de fer l'examen.
Després,
el moment que t'entreguen la nota, dius, mira, avui farem salat.
Molt bé, molt bé.
No, avui no farem salat, perquè la primera pregunta és com es diu la tripulant femenina de la missió Artemis 2. Home!
I és que ja no et dono ni opcions. No,
perquè s'ha fet famosa aquesta dona. La segueixo a Instagram.
Super, que bé.
La Cristina Koch.
Molt bé. És molt bona comunicadora. Mira, havia posat la Nadia Trenton d'opció A, que me la vaig inventar. La Samantha Cristoforetti és una gran astronauta italiana de l'Agència Espacial Europea. I la Sally Ride va ser la primera astronauta nord-americana a anar a l'espai. Mm. Però, evidentment, és l'opció que és la Cristina Koch. Gran comunicadora.
Sí, molt divertida. I clar, o sigui, és que... Amb això de les xarxes veus, veus una realitat paral·lela,
sí,
no?
Saps que, mira, l'altre dia vaig agafar un taxi i el taxista era conspiranoic. I al saber qui era jo, em va dir, puc aprofitar? I dic, jo t'aprofita. I va dir, mira, és que no crec res de lo que s'ha fet en aquesta missió Artemis 2. Dic, a veure, què és el que no creus? Diu, l'astronauta és una actriu de Hollywood. Dic, a veure, què dius? Sí, surt a la pel·lícula tal i la pel·lícula. Dic, a veure, un moment. Tu pots creure que la NASA, si hagués volgut fer un fake de tot això, hagués agafat una actriu coneguda que ha sortit a la pel·lícula per posar-la aquí? Li vaig dir, a veure, la Cristina Koch és una astronauta que fot la tira d'anys que treballa per la NASA, és la senyora, la dona, que ha tingut una estada més llarga a l'espai, ara ho dic de memòria, 328 dies, i la seva professió no és actriu, tot i que sigui molt bona comunicadora. Però mira on arriben les coses, eh? I després em va dir, i saps el tripulant negre? Sí, jo, el Victor Glover. Aquest també és un actor de Hollywood. Hosti, tio. Vale, deixa'm aquí mateix.
Clar, costa molt rebatre aquestes teories de la conspiració.
No, ho deixes anar.
Perquè tot és una conspiració.
Tot el que tu els diguis és mentida.
És infinit. Sí, aleshores, no s'acaba mai.
No pots.
A més de ratpenats, segona pregunta, a més de ratpenats, quins altres animals fan servir l'ecolocalització?
Val, mira, et donaré opcions. A, els cangurs. B, els micos. C, els dofins. D, les rates. A més dels ratpenats, quins altres animals empren l'ecolocalització?
És que me'n recordo, perquè em va cridar l'atenció i tenia tot el sentit del món. L'ecolocalització... També tenia a veure amb els sons que emetien?
És això. És com els sons emeten i reboten i això em permet tenir una imatge del món que m'envolta.
A mi m'agraden molt els cangurs, m'agraden molt els micos, les rates em fan molta por, però m'agraden encara més els dofins.
Molt bé, super. Els dofins i les balenes. I s'han fet estudis en dofins que dèiem que són els estudis espectaculars que, emetent sons i rebotant aquests sons, poden arribar a descobrir la forma que tenen objectes quadrats, rombos, triangles amagats darrere d'una paret i poden arribar a destriar aquests objectes.
Podeu jugar des de casa, eh? Podeu comentar el que us vingui de gust amb l'etiqueta Suplement Cat Ràdio a les xarxes de Catalunya Ràdio. En quin indret va fer Arquímedes la prova de submergir una corona d'or dins l'aigua per comprovar si havia estat falsificada?
Roger, recordem que des d'aquí els nostres especialistes lingüistes ens van dir que és Arquímedes.
Arquímedes.
Crec que era així, eh?
Sí, segur.
Crec que era així.
El que passa és que encara que ho sàpiga,
jo també.
Cada vegada ho dic diferent. Arquímedes. En quin indret va fer Arquímedes la prova de submergir una corona d'or dins l'aigua per comprovar si havia estat falsificada? Aquesta sí que no en tinc ni idea.
Opció A, Roma. Opció B, Atenes. Opció C, Barcelona. Opció D, Siracusa.
És rellevant l'indret on va fer aquest experiment?
Bueno, històricament és on vivia Arquimedes i...
Barcelona segur que no.
No crec. I a més hi ha una història relacionada amb el rei d'allà, que era un rei una mica malparit, que clar, el tio havia donat una corona d'or a un artesà perquè li fes una corona i era tan malfiat que pensava que l'artesà l'havia enganyat i efectivament ho va fer. I tot això forma part d'aquesta història barra llegenda, és història, i el lloc és un lloc especial on va viure Arquimedes.
L'hauria de saber, eh?
Bueno,
recordar... Roma i Atenes em sembla...
Massa clàssic, no?
Massa pes de la història.
Sí. A més, els romans van envair justament aquesta ciutat i volien capturar Arquimedes viu i el va matar un soldat, per error, segurament el va matar, perquè el volien capturar viu. Per tant, no era Roma.
I Atenes?
Atenes, probablement, no sé, és massa... Bueno, no ho sé. Tu penses que els romans van envair Atenes i van matar allà...
No.
Què et queda?
Barcelona, no.
No.
Anem a Siracusa.
Però Barcelona sempre queda, però... Siracusa, molt bé.
Aquesta l'ha fet el Joan Anton, eh? Vull dir que no em puc posar el punt, eh?
No, jo crec... Et pot posar mig, un quart de punt.
D'acord, va, vinga. 2,25, vale? De 3, sobre 3, eh?
Molt bé.
Vinga, va. Més preguntes. Quarta pregunta del test científic del mes. A les mostres de l'asteroide...
Ryugu,
s'han trobat molècules essencials per la vida, com ara l'adenina, la guanina, la citosina, la timina i l'uracil.
Molt bé.
Com s'anomenen aquestes molècules col·lectivament?
Ah, opció A, cadenes d'ARN, opció B, bases nitrogenades, opció C, proteïnes, opció D, aminoàcids. Això és biologia bioquímica, val? Recordem, en un asteroide, mostres dutes aquí, de l'espai, es va trobar aquestes 5 molècules essencials per la vida i totes plegades formen, o bé n'anomenem cadenes d'ARN, o bé bases nitrogenades, o bé proteïnes, o bé aminoàcids. Què són? Adenina, guanina, citosina, timina i uracil. Aquesta és de nivell. Aquesta és de nivell.
No en tinc ni idea.
Bueno, és de nivell.
A veure, a les... És que clar.
A veure, et diré.
Va, digues, sí.
Va, pista. Formen part de les cadenes d'ADN i d'ARN. Formen part de les cadenes. Però no són les cadenes.
Val, una que m'has descartat.
Vale.
Poden ser les bases nitrogenades, les proteïnes o els aminoàcids.
Ah.
Proteïnes.
No. Bases nitrogenades, ho vàrem explicar en aquest capítol, són les bases nitrogenades que formen part de l'ADN i de l'ARN.
Estic amb un aprovat justíssim.
Però aquesta era
2,25 de 4.
Aquesta era difícil, no.
Però remuntem.
Era per equilibrar la primera de la Cristina Koch.
És que aquesta l'he fet bàsicament sense tenir-ne ni idea. Com es diu la càpsula que porta els astronautes a les missions Artemis? Home.
Opció... Va, vols dir-la sense opció? Va, deixa'm pels oients, deixa'm que... Mira, l'opció A, SLS, opció B, Orion, opció C, Space Crew, opció D, Crew Station.
És que ens vam tornar amb uns yonquis, amb uns addictes a l'Artemis.
Absolutament.
La nau es deia... Orion.
Molt bé, molt bé. Fabricada per la NASA, però en un component de l'Agència Espacial Europea.
A veure, quin gran científic admirador d'Arquímedes o Arquimedes?
Arquimedes.
És que veus, ja el meu cervell ja ha esborrat.
A mi em costa.
Quin gran científic admirador d'Arquimedes va establir la hipòtesi que avui considerem correcta sobre com aquest va resoldre l'enigma de la corona d'or falsa? Tornem a la corona.
És el d'Eureka, que es va posar en una banyera Arquimedes i va córrer despullat, no?, a veure el rei de Siracusa. Ara ja sabem que era de Siracusa.
Sí.
Mira, opció A, Galileu, opció B, Newton, opció C, Einstein, opció D, Carl Sagan. Quin gran científic admirador d'Arquimedes va explicar realment el mètode que va emprar Arquimedes per resoldre l'enigma de la corona i adonar-se'n que era una corona falsa? Què pots descartar, potser?
Einstein i Carl Sagan fora.
Fora.
Per edat.
Per edat, val.
Val. I jo et diria que Newton també, fora. O sigui, Galileu deu ser el més veterà, no?
Ah, sí, però per poc, eh? Newton tampoc li va, sí? Perquè tots dos són del segle XVII.
Doncs jo et dic Galileu, va.
Molt bé, super. Galileu era un gran admirador d'Arquimedes i va dir em sembla que el tema de la banyera sí, però no va ser només submergint un objecte a la corona com ho va fer, sinó ho va fer en una balança, en els dos braços de la balança, submergits els dos dins de dos recipients, etc.
Quan els ratpenats emeten sons per tenir un mapa mental del seu entorn, com més alta és la freqüència que fan servir, més detallat és el mapa que obtenen. Sí. Veritat o mentida?
A veure, això és. En funció de la freqüència, això és, de la freqüència que emeten, poden o bé obtenir un mapa més detallat, menys detallat, o no ho sabem. I llavors les opcions que et dono és la freqüència no hi té cap efecte, no hi juga res. La B, mentida. No és veritat que si emeten a més freqüència tinguin un mapa més detallat. L'opció C és veritat, vol dir que si emeten a més freqüència tenen més detall del seu entorn. I l'opció D és, atenció, els ratpenats no poden modificar la freqüència en què emeten. No poden modificar-la.
A veure, de ratpenats en vam estar parlant un capítol sencer.
Sí.
I era fascinant com aconseguien comunicar-se a través d'aquest canvi de freqüència. Per tant,
molt bé, Roger.
Per tant, jo crec que ha de ser veritat.
Super, molt bé. I és això, com més freqüència emets, més detall tens del teu entorn.
Anem prou bé, ja.
Molt bé.
Hem començat la remuntada. 5 de 7.
No? 5 de 7.
5 de 25. 5 de 25. No, aquell ja me l'arresto. 5 de 7.
Vale.
Sí. Quina agència espacial va aconseguir portar a la Terra mostres de l'asteroide
Ryugu, aquest que dèiem que hem descobert les bases nitrogenades allà? Opció A, l'americana, és a dir, la NASA. Opció B, l'europea, és a dir, l'ESA. Opció C, la japonesa. Opció D, la xinesa. Quina agència espacial va aconseguir dur a la Terra mostres de l'asteroide Ryugu, que va capturar en una maniobra espectacular?
Bé, és que me'n recordo. Si no m'haguessis explicat, me'n recordaria.
Evidentment, d'això es
tracta. T'hagués dit la xinesa, segurament, però no va ser la xinesa, van ser els japonesos.
Molt bé, molt bé. Clar, d'això es tracta, Roger, que els nostres oients puguin aprendre a partir d'escoltar
els episodis. Del que no me'n recordo mai és com es pronuncia...
Ryugu.
Ryugu.
És molt fàcil, com una I, Ryugu.
I Arquimedes tampoc.
Arquimedes costa més.
Segons el consens majoritari, quina mena de factors històrics haurien causat la gran pèrdua de llinatges que s'observa al cromosoma Y dels homes?
No et costa pronunciar llinatge?
Llinatges.
A mi em costa la tira.
És
la
pitjor
tira,
que Lluís Llach.
Buah, aquest em costa molt, però no per la lli, sinó pel que ve després. Li poso una nyi. Llinatges, vale. Mira, canvi climàtic, les guerres, altes dosis de radiació o raons d'estructura social? Quin, segons el consens majoritari, quina mena de factors haurien causat la poca diversitat que s'observa avui en el cromosoma Y masculí?
En vam parlar la setmana passada.
Sí. Canvi climàtic, guerres, altes dosis de radiació o raons d'estructura social?
Radiació descartat.
Val?
El canvi climàtic, aquella època no estaven gaire preocupats.
No.
Sí que és veritat que les guerres és quan es començaven a barallar tota aquesta gent i això segurament també va provocar algun canvi, no?
Sí.
I l'estructura social, m'explicaves que és tota aquella època en què alguns van començar a ser nòmades, d'altres més sedentaris, no?
Sí.
Els poblats van aparèixer.
Sí.
Per tant, una estructura social diferent. Però també hi havia baralles.
Sempre n'hi ha hagut a la nostra història.
Jo sempre he estat un guerrer.
Sí. No, fotis,
no, no, me l'han donat per bona,
no,
i no era bona.
No, a veure, els de la peixera, no, és molt dolenta, però molt dolenta. No sé si t'havia d'arrestar aquesta.
No era culpa de les guerres.
No, creiem que majoritàriament no, tot i que el nostre passat sempre ha estat violent, però el nostre present també ho és. Raons d'estructura social, si ho havies explicat molt bé, deies, passem de nòmades a ser sedentaris, creem poblats, inventem l'agricultura, segurament també inventem el llenguatge. Això ens modifica la manera com vivien els nostres avantpassats i, per moltes raons, que ara ho faríem molt llarg, recupereu l'episodi anterior, vàrem explicar que aquesta era la raó principal per la pèrdua de diversitat genètica del cromosoma Y masculí.
Anem a per la desena pregunta, només un escarrancit 6-25 avui, eh?
Bé, va, que pots recuperar-ho.
Quina és la parella de cromosomes que en els humans especifica el sexe genètic?
Continuem en genètica. Tenim no sé quantes parelles, perquè no ho vull dir, de cromosomes, els humans. N'hi ha una parella que especifica...
No, en tenim 23, recordo jo.
Molt bé.
No.
No, un moment. Aquí ha passat una cosa molt especial, molt especial.
Me l'ha donat per bona abans d'hora.
Quan encara no havia respost, perquè havies dit...
La pregunta quina és? Quina és la parella de cromosomes?
La parella dels 23, quina és la parella que especifica el sexe genètic? Pot ser la primera parella, pot ser la parella número 20, pot ser l'última, és a dir, la 23, o pot ser la 10.
No ho sé. O sigui, no, jo sé que n'hi ha de 23 de parelles. La del gènere,
et
no.
Et pots aprofitar de l'error que hem fet a Peixera i donar per... I,
clar, o sigui,
jo hauré de donar-te per bona.
És la 23.
Clar, jo te l'hauré de donar de bona,
vale,
perquè ha sonat... que,
i per què és la 23, la del sexe?
Ah, no ho sé, perquè l'hem anomenat així. La 23 és la que té el cromosoma XX amb les genèticament dones i XY amb els genèticament homes.
Tenim un notable, un notable baixet, però bé,
però,
podem...
Però aquesta, a veure, aquesta t'han ajudat, jo crec que estava conxabat.
No, aquesta me la dono per bona, perquè mira, la intuïció m'ha marcat 23.
Perquè ets el director.
La nova estratègia, anem a per pujar nota, la onzena i definitiva, o sigui, estem amb un notable. La nova estratègia de la NASA, que va impulsar l'exploració de la Lluna, s'anomena Ignition. Quina d'aquestes afirmacions és falsa?
Atenció, falsa, eh? Quina afirmació és falsa? Opció A. Volen tenir, els nord-americans, volen tenir una base lunar permanentment habitada l'any 2030. Opció B. Volen construir a la Lluna un reactor nuclear. Opció C. Volen portar a la Lluna una factoria de Nutella. Opció D. Volen arribar-hi abans que la Xina. Quina d'aquestes opcions és falsa? I atenció, atenció, eh? Perquè vàrem tenir alguna sorpresa en directe mentre feien una videoconferència.
La Nutella, a mi m'agradaria que fos la Nutella. La nova estratègia de la NASA per impulsar l'exploració de la Lluna s'anomena Ignition. Quina d'aquestes afirmacions és falsa? A mi m'agradaria que la que fos veritat fos la de la Nutella, però, és a dir, que volen arribar-hi abans de la Xina, és evident,
és
que
cert.
Trump busca això també.
Sí.
Volen construir un reactor nuclear, també és una idea de Trump, això.
Sí.
Volen tenir una base lunar permanent habitada l'any 2030, també em sona.
També.
Per tant, la Nutella...
Sí. Volen portar a la Lluna una factura de Nutella? No és. Tot i que vés a saber, eh? Tot i que vés a saber, perquè després del públic que li van fer a la Nutella, on recordem que va aparèixer un pot de Nutella flotant mentre feien una videoconferència, de manera no planificada...
Allò estava preparadíssim, Joan Anton, si
no t'ho
vols creure... I ara t'has
convertit en un conspirador, no, com el taxista.
Això sí, amb la Nutella sí que sóc un conspirador.
No.
Home,
no,
i tant. A veure,
no,
Joan Anton.
No. La NASA mai faria una
ets
cosa.
Ets un il·lus. Clar que era un anunci de publicitat brutal.
A veure, què m'has dit?
Ets un il·lus.
Mira, sí, però en això no, perquè tu penses que la NASA segueix jugant la seva credibilitat fotent una cosa com aquesta amb la Nutella? No.
El viatge era car, s'havia de pagar d'alguna manera.
Sí, però no la van pagar així. Nutella no hagués... Bueno, no sé si ho hagués pogut pagar, segurament sí. Però no, això era una cosa que havien pujat amb honor del canadenc, del tripulant canadenc, que sembla que és molt aficionat a la Nutella, i era un aliment permès, perquè no genera molles, i se'ls va escapar. Has de confiar, Roger, has de confiar.
Joan Anton Català, un plaer, com sempre.
Igualment.
Moltes gràcies, una abraçada.
A tu.
Ara tornem.